Ràdio Vilafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb l'equip tècnic que fa possible que aquí a Ràdio Vilafranca es faci aquest programa. Un equip que avui, com pràcticament cada setmana, encapçala l'inefable, impagable i prou mai prou ponderat Toni Olivella, amb l'ajut del Marc Pujol, per si en un moment determinat doncs s'ha de pujar un potenciòmetre o s'ha de desconnectar una clavilla. Després, la Goretti Martínez, quan jo acabo de fer-vos aquestes explicacions sobre les cinc coses aquestes de la setmana vinent, doncs la Goretti Martínez, com deia, agafa les meves explicacions en format de digital d'aquests i ho penja de la plana web de Ràdio Vilafranca, de Ràdio Televisió de Vilafranca, on podeu consultar no aquestes, sinó totes les que s'han fet durant aquests anys, perquè ja portem un quant de temps. I després, sempre, des de fa un temps ho recordem, la música és molt important en aquest programa, per tant, fem sempre un homenatge amb la música, començant per una cançó. I com que aquesta setmana que ve, agradi o no agradi, arriba la primavera, doncs hem tirat de Joan Manuel Serrat, d'aquí hem de tirar, si no, aquella famosa cançó del 20 de març que ens anuncia l'arribada de la primavera. Anem endavant. Joan Manuel Serrat, 20 de març.
M'hauria agradat estar despert aquell matí que amb un vestit verd entre uns bladars ell va arribar. Venia xiulant com un infant, tenia plenes d'ocells les mans i cel amunt els anava escampant. El voltaven les abelles, duia un barret de roselles i a la bandolera em duia la primavera el 20 de març. M'hauria agradat estar despert o haver deixat els balcons oberts i en el meu son intuir com teules i branques s'omplen de nius i el roc eixut torna a mullar-se al riu i el crit agut d'una perdiu i del conill la mirada i olorar la matinada que la bandolera ens va dur la primavera el 20 de març. M'hauria agradat estar despert, jeure damunt d'un roc com un lluert de panxa al sol i amb un flabiol i haver sortit a rebre'l com cal i guarnir amb flors de paper els portals com si fos temps de carnaval. Però aquell matí jo dormia tranquil perquè no sabia que la bandolera em duia la primavera el 20 de març. La primavera el 20 de març, que la bandolera enduia la primavera el 20 de març.
17 de març de 1917. El dia que a Barcelona i a Catalunya apareix als quioscos a la venda el primer número de la revista d'historietes, la revista còmica d'historietes TVO. El TVO és una revista que inicialment es va escriure i durant molt de temps en castellà, va fer un intent pel català, com veurem després, que va aparèixer, com diem, el 1917 i que es va publicar sense interrupcions fins al 1998. A la primera etapa, diguem-ne el primer número, com diem, com ja hem dit, va aparèixer el 17 de març, va ser imprès al taller de litografia d'Arturo Sánchez i va ser imprès completament amb color blau, només de color blau. Però des del número 9 i coincidint amb la incorporació de Joaquim Buigas a la direcció de la revista, va passar a imprimir-se amb dos colors, en vermell i en negre, i a substituir l'acudit inicial que es posava en una vinyeta a la portada per ja una petita historieta. Posada a la venda amb un preu inicial de 10 cèntims, va tenir un èxit creixent. Es va començar a publicar 9.000 exemplars a l'any 1917 i el 1935 ja n'editaven 220.000. Va ser la revista de còmics més venuda d'abans de la Guerra Civil Espanyola i anava clarament orientada als infants, amb humor blanc i excloent continguts polítics o continguts, podríem dir-ne, satírics. I formada exclusivament per autors espanyols com Donàs, Ricardo Piso, el Castanys, etc., i amb historietes que inicialment no tenien personatges fixos. Cap als anys 20 va publicar un suplement dedicat al públic femení, el setmanal BB, que es deia, mentre competia pel lideratge, diríem, amb en Patufet, des del 19 que es havia publicat o que es va començar a publicar el 1904 i que es venia només a 5 cèntims. Quan esclata la Guerra Civil, es va continuar editant a la zona republicana fins a l'any 1938, en què, per raons òbvies, van haver de tancar la porta i tot això, editant una colla d'això i, sobretot, incorporant durant aquest període ja algunes sèries, per exemple, la mítica Los Grandes Inventos del TVO o el Melitón Pérez, que feia el dibuixant Benejam. Quan es va acabar la Guerra Civil, en Buigas es va associar amb l'editorial Bausà, van crear una empresa que es deia Buigas Estivill i Vinya Societat Limitada, però el 1943 el règim de Franco havia creat un monopoli de les publicacions infantils, és a dir, només els podia publicar aquest monopoli, que estava controlat, a més, per la Falange Espanyola Tradicionalista i de les Jons. Però els catalans ja sabeu que són bastant espaviladets i, per tant, en Buigas es va veure obligat o va trobar l'escletxa per poder publicar, tot i que no hi havia gaire paper i a més es necessitava un permís d'edició, però publicant la revista sense el número ni sense la data, doncs semblava que fossin revistes que es publiquessin d'un sol exemplar. I així ens en va aconseguir publicar 131 de partir del primer que es havia fet el 1942 i que passà a la història com l'almanac del mamut, perquè a la portada portava un dibuix d'un animal d'aquests. Els quaderns van aparèixer primer amb periodicitat bimestral, després mensual, després quinzenal, i el 1952 doncs es van començar a numerar perquè ja es va aconseguir el permís, diríem, de publicació periòdica. Aquí ja es van començar a incorporar o es van continuar incorporant sèries, Les aventures de Morcillón i Babalú, Els grans invents del TVO que parlàvem i altres, i també van ampliar la plantilla de dibuixants i de còmics, com a part del Castanys, doncs els Sabaters, el Muntanyola i sobretot el Josep Coll, que hi va entrar el 1949 i que es va convertir en un personatge mític d'aquell primitiu TVO. Com diem, a partir de 1952 es va recuperar la numeració de la revista fins al 8 de desembre de 1972, que es va canviar amb el número 789. Mentrestant, la revista anava creixent, continuava incorporant noves firmes, per dir-ho així, provinents també o compartides amb altres editorials. És el cas del mític José Escobar, que va publicar el Carpanta, o el RAF, i anava potenciant la seva pedrera. A l'any 1972, com hem dit, doncs es produeix una mica de canvi amb tot plegat i el TVO passa a dir-se TVO 2000, començant una nova numeració a partir del número 2000, que arribarà als 503 números i 22 almanacs. Però en aquell moment ja li comencen a fer la competència les revistes de l'editorial Bruguera. I a més, l'editorial que publica el TVO comença a tenir problemes econòmics i ha de fer canvis. El 1979 abandona la capçalera aquella de TVO 2000 i es torna a posar el TVO, i com que ja ha mort el dictador, doncs intenta obrir-se camí cap al català i editarà 4 números especials en català que el canvi de règim fa veure que no veu, per dir-ho així. El primer, 60 anys de TVO, ara en català, es diu. El segon estarà dedicat a l'estiu, un extra d'estiu, un altre al Nadal i un altre d'antigues historietes que intenta, traduïdes, evidentment, que intenten recuperar el prestigi i la tirada de l'exemplar. Però la cosa no acaba de funcionar, passarà a convertir-se en un suplement infantil de la revista Lectures, tornant així als quioscos, però el 1982 farà un intent de republicació que durarà un any, perquè el maig de 1983, en un extra de 32 portades històriques, el director en aquell moment, Albert Vinya, tancarà la revista amb un comiat, una frase impresa així sobre fondo blanc: fins a sempre, estimat lector, que ens indicarà que el TVO se n'havia anat a Norris. I buscant una música que tingués relació amb el TVO, naturalment, ràpidament va sortir, immediatament va sortir el mític Sisa i aquella cançó que tant ens va agradar en el seu moment, que ens proponava que qualsevol nit pot sortir el sol. Aquí teniu, doncs, en Sisa i qualsevol nit pot sortir el sol.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. Casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Fa una nit clara i tranquil·la i la lluna ja fa llum. Els convidats van arribant i van omplint tota la casa de colors i de perfums. Heus aquí Blancaneus amb Pulgarcito i els tres porquets, el gos Milú i en Tintín, Capità Haddock també, Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. Casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Hey! Hola, Jaimito i Doña Urraca, i en Carpanta i Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i en Tarzan, la mona Chita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, Mortadelo i Filemón, els Reis d'Orient, Bola de Drac, Fini, Jake i Caputxeta, Pepa, Maca, Goranga i en Batman. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. Casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Berbon, berbon, quina, berbon, 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 quina amb mi. Berbon, berbon, quina, berbon, 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 quina amb mi. Bona nit, senyor King Kong, Popeye, senyor Asterix, Doraemon i Mafalda, l'home dels arcs i Patufet, senyor Charlotte, senyor Belí, Macaco, vam a Wall-E, agafadets del bracet, Pinocho, que van globus, Maco, qui l'Ulisses, Tom i Jerry en patinet. Passeu, passeu, ara ja no falta ningú. O potser sí, ja me n'adono que tan sols hi faltes tu. Hey! També pots venir, tu si vols, t'esperem, hi ha lloc per tots. El temps no compta ni l'espai.
18 de març de 1858, el dia que neix a París el que serà l'inventor del motor dièsel Rudolf Christian Carl Diesel. En aquest noi era fill d'un enquadernador bavarès, Theodor Diesel, que havia hagut d'emigrar a París des de la seva Alemanya natal i que, per unes circumstàncies una mica estranyes, no?, o amb una situació una mica estranya, poc després del naixement del petit Rudolf, el va regalar a una família de pagesos que vivia a la ciutat de Vincennes, a França, i allà hi va passar pràcticament un any i mig abans de tornar amb la seva família. No se saben els motius, però, bueno, i això no sé si va influir en la seva manera de ser o no, però quan el nen va poder, quan en Rudolf va poder, va entrar a treballar al taller d'enquadernador, com diem, del seu pare, mentre anava a una escola protestant de París, on es va començar a interessar per la tecnologia. Era un molt bon estudiant, fins al punt que va rebre la medalla de bronzo de la Societat per la Instrucció Elemental, que li va permetre entrar a l'escola primària superior. Però, clar, ell era alemany, vulguis que no, i esclata la guerra, i la guerra franco-prussiana, i la família va jutjar més prudent, doncs, agafar les maletes i marxar de França. Cap a on? Doncs, com molts alemanys, cap a Londres. El nen, doncs, va abandonar l'escola francesa per passar a l'escola anglesa, però la mare, que tenia, doncs, ja les idees començava a tenir-les clares, quan el nen va fer 12 anys, el va enviar a Alemanya, a Augsburg, on tenien un oncle que era professor de matemàtiques i, per tant, va passar a viure sota la protecció d'aquell oncle. Ja veieu que una infància una mica complicada. Acabada aquesta educació bàsica, es va matricular a la que s'acabava de fundar, a l'Escola Industrial d'Augsburg, que és el lloc de destí, i 2 anys després va rebre una beca de mèrit, perquè continuava sent un estudiant extraordinari, de la Universitat Tècnica de Múnich, que li oferia, doncs, la possibilitat d'anar a fer estudis universitaris allà. El noi ho va acceptar en contra de la voluntat paterna. El pare volia que tornés a treballar a la impremta i el noi, o l'enquadernació, hi va dir que no. Allà va tenir de professor, va tenir la sort de tenir de professor Carl von Linde, l'inventor de la nevera, del frigorífic elèctric, i no podent graduar-se, perquè va tenir unes febres l'any 1879, quan li corresponia fer tot el procés de graduació, va fer pràctiques d'enginyeria en una empresa, la Swisher Brothers Machine Works, de Suïssa, i es va graduar el 1880 amb honors acadèmics, i per triar entre l'empresa privada, per dir-ho així, o l'ensenyament, doncs va triar tornar a París al costat del seu estimat professor Carl von Linde, per poder dissenyar i construir una planta de refrigeració i de fabricació de gel que ell mateix va dirigir un any després, mentre es casava amb Marta Flasche, que va continuar, doncs, li va donar un fill i ell va continuar treballant i fent molts invents i moltes patents. Tenia moltes patents a Alemanya, a França, etc., però cometent l'error de posar-les al nom de Linde i no al seu nom. Veureu per què ho dic. El 1890, l'empresa que havia, la macroempresa que havia creat en Linde, li demana o li exigeix que es traslladi a Berlín per dirigir el Departament d'Investigació i Desenvolupament i entrar en el Consell d'Administració. Però, aleshores, quan ell pretén usar per altres coses les seves patents, li diuen: ei, aquestes patents són nostres. I això què passa, doncs? Que llavors, amb ell, el treu, fa fora, per dir-ho d'alguna manera, de l'empresa del fred o de la tecnologia del fred, de l'estudi del fred, i es comença a expandir cap a altres terrenys, cap a altres camps, com a l'estudi de l'eficiència tèrmica a través del vapor, i construirà una màquina de vapor que funcionava amb amoníac. Però aquesta màquina de vapor un bon dia explota i ell queda molt fotut, ha d'estar un temps llarg de recuperació, d'hospital, amb problemes de visió, i allà comença a pensar, doncs, en un altre camp, que és el camp de la combustió interna, i com dissenyar un motor que sigui més eficient dels que en aquell moment hi havien, que eren allò de les calderes i tot això. El 1893 publicarà la seva obra, teoria i construcció d'un motor tèrmic racional que substituirà a la màquina de vapor, un treball en el qual desenvolupa el que serà amb el temps el motor dièsel. A part d'Alemanya, doncs, ell ja s'ha preocupat d'anar fent patents, d'anar tenint patents a molts països, inclús als Estats Units. Entre 1893 i 1897 crea una companyia, la Man AG, que està integrada en el grup Krupp, i que fabrica el primer motor que crema un combustible, bueno, el primer motor dièsel que funciona amb oli vegetal, més concretament amb oli de palma, pel qual l'Institut d'Enginyers Mecànics li dona l'ordre del mèrit. Però ell no para mai de buscar i canviarà el petroli, l'oli vegetal aquest que dèiem, l'oli de palma, pel petroli. Ho presentarà a la Fira Internacional de París, on tindrà un gran èxit i serà batejat com motor de combustió, però la gent molt aviat el comença a conèixer com a motor dièsel. I aquí arriba la fase complicada de la seva vida, bueno, la seva vida o no, ara veureu per què ho dic. El 29 de setembre de 1913, en Diesel puja a un vapor, a un vaixell, que va de Dresden cap a Anglaterra, perquè té una reunió amb una empresa internacional a Londres. Sembla ser que per poder aplicar el motor dièsel als vaixells anglesos que en aquells moments ja s'estan preparant per la Primera Guerra Mundial. De fet, quan acaba de sopar, es retira del seu camarot cap a les 10 de la nit i al dematí, quan el van a despertar, allà no hi ha ningú, el llit no l'ha tocat ningú i ell ha desaparegut del vaixell. 10 dies després, un vaixell holandès que passava per allà troba un mort en descomposició avançada, que està allà surant, recullen els diversos objectes que porta i el fill de Rudolf Diesel els identificarà com del seu pare. Per tant, la hipòtesi és que es va suïcidar o fou assassinat per evitar aquesta trobada amb els britànics per poder aplicar el dièsel als seus vaixells. I com que si alguna cosa ha fet famós el motor dièsel són els cotxes dièsel que funcionen amb gasoil, doncs hem buscat una cançó que ens parli d'aquesta afició que va tenir en Rudolf Diesel. I com que la Anglaterra ha sortit pel mig un parell de vegades, doncs busquem a la discografia anglesa i hem trobat, com no, els Beatles i el seu mític Drive My Car. Aquí el teniu. De març de 1738, el dia que a la localitat peruana de Tinta neix José Gabriel Condorcanqui Noguera, que no us dirà res, però que si us dic que amb el temps es va convertir en Tupac Amaru II, potser ja podeu localitzar-lo una mica més, i si us dic també que va ser el responsable de la independència del Perú, o un dels responsables de la independència del Perú enfront Espanya, potser ja el situareu una miqueta més. Bé, José Gabriel Condorcanqui aquest va néixer i era de bona família, tant la família tenia diners, i ell va ser educat als jesuïtes de Cusco i va començar a fer fortuna en el transport, la mineria i les terres. Els seus familiars tenien, o ell va acabar tenint, perquè era l'hereu, tot un munt de terres a la zona de Perú, que eren força riques en minerals i tot això, i això li va donar fama, diners i prestigi entre els indis i els mestissos. No entre la població colonial o colonitzadora, perquè el miraven allò, perquè tenia uns trets, una cara molt, molt inca, molt indígena, podríem dir, no? De fet, quan acaba els seus estudis, el nomenen cacic dels terrenys que ha heretat de la seva família, ell fixa la seva residència a Cusco per poder viatjar i controlar les seves terres i anar fent els negocis, i el 25 de maig de 1758 es casa amb Micaela Bastidas, que també és filla d'una família noble, que té moltes propietats i, per tant, que augmenta la seva riquesa, la riquesa del matrimoni, que tindrà tres fills, l'Hipólito, el Mariano i el Fernando. Ells és ric, sobretot, com dèiem, per les mines que estan situades al sud de l'actual Bolívia, i també per tenir una gran, ara en diríem una flota, però no sé, hauria de ser un ramat de mules que arribava pràcticament a les 400 per poder transportar el mineral cap a la ciutat argentina de Tucumán, que és allà on es venia i on es feia el negoci amb totes aquestes terres rares o pedres d'aquell moment. Ell, rebutjat, com dic, per l'alta societat espanyola, però molt venerat, molt adorat per les indígenes, perquè, de fet, la seva família descendia directament del que fou el darrer inca de l'imperi, Tupac Amaru I, que, bueno, va fugir de la dominació espanyola, es va assentar, va plantar a la villa de Vilcabamba, i això, bueno, els va fer la primera guerra contra els espanyols, matant el virrei Francisco de Toledo i, bueno, tota una sèrie de històries d'aquestes. El José Gabriel aquest, doncs, està sotmès a pressió per part dels espanyols, que no volen que pugi massa, i els arriers argentins, els transportistes, que volen tenir el monopoli de les mines aquelles. I li van imposant problemes, li van posant obligacions, que ell va denunciant, de moment, per la via legal, el 1776 a la Real Audiència de Lima. Però els espanyols no li fan ni punyetero cas, els magistrats no li fan ni punyetero cas, i ell continua malament. I fins al moment en què, el 4 de novembre de 1780, a la localitat de Tinta, la seva localitat natal, esclata la rebel·lió indígena perquè Espanya decideix repartir les terres, incloses les d'ell, de les del Condorcanqui, entre els colons espanyols que volen terres per poder conrear i per poder ser rics. Per tant, ell, en un moment determinat, es posa al davant de la revolta, tot i que no ataca la corona espanyola, però sí que el que fa és capturar i executar el corregidor de la vila de Tinta, Antonio Arriaga, i adoptar el nom de Tupac Amaru en honor al seu avantpassat. Però, clar, si ell era el primer, ell ha de ser el segon. El seu moviment, el moviment de revolta que porta ell, en tira endavant, es propaga per tot el sud del virreinat, crea un exèrcit força potent, que serà capaç de derrotar l'exèrcit espanyol, els 1.200 soldats que formen l'exèrcit espanyol a la batalla de Sangarara, i aturar la guerra esperant que no atacar Cusco, no atacar la capital, esperant que el diàleg de les autoritats espanyoles, que ell ofereix i que d'això. Però el que fan els espanyols és reorganitzar-se, reforçar-se i fotre-li una palissa el 8 de gener de 1781 que fa que ell hagi de posar-se allò pies en polvorosa, ha de fugir, però els espanyols el persegueixen fins a capturar-lo, i el 18 de maig de 1781 a la plaça d'armes de Cusco Velasco, l'executaran, però l'executaran de forma exemplar, primer obligant-lo a que presenciï l'execució de tota la seva família, i després intentaran esquarterar-lo lligant-li les cames i els peus cada un amb un cavall i tirant, allò per veure si el fan a bocinets, no poden, finalment el decapiten, pengen el cap sobre una llança i després el trossegen repartint els trossos cap a les diferents direccions de l'estrella, del mapa, com a exemple per tota la gent que d'això. Però malgrat la seva execució, la rebel·lió ja ha estat preparada, ja ha estat potenciada i serà dirigida pel seu mig germà, Diego Cristóbal, que també agafa el nom de Tupac Amaru, ocupant tot l'altiplà bolivià i el nord-est argentí, proclamant-se rei d'Amèrica i intentant pactar la pau amb els espanyols, cosa que aconseguirà el 1782 a canvi de deposar les armes i que els espanyols indultin els rebels. Però, bé, la qüestió és que, dintre de tot, la cosa es pacifica, però continua el Tupac Amaru com a exemple de revolucionari. I, de fet, quan molts anys més tard, aparegui al Perú un moviment revolucionari, agafarà el nom de Tupac Amaru i lluitarà contra el govern d'Alberto Fujimori amb la famosa presa d'hostatges de l'any 1997 durant el govern de, com diem, de Fujimori. Aquesta és la idea d'aquest personatge que, en el fons, se'l considera responsable de la independència del Perú. I com que hem parlat del Perú, hem buscat una cançó que parlés de Perú, i és una cançó que canta en Franco Rivera, és una cançó composada per Ernesto Lecuona, i que porta per títol Peruana.
Negros de dulce ilusión, tienen tus ojos el fuego de una hoguera de pasión. Tú das aliento a la inspiración que mi alma siente por tu canción. Tu boca en flor yo quisiera darle un de ensueño cual noche de amor tropical, peruana de labios muy rojos, de néctar fragante y sensual, tu boca yo quiero, peruana, besarte con loca pasión.
Cinc a la setmana.
Ràdio Vilafranca.
20 de març del 43 abans de Crist, o sigui que avui anem enrere, el dia que neix a la localitat de Sulmo, a la República Romana, Ovidi, el famós i mai prou ponderat poeta romà Ovidi. Publi Ovidi Nasson, per ser més exactes. De família important, una família d'allò que en diríem de rango i poderío, la gens Ovidia, que deien els romans, és educat amb el seu germà, que és un any més gran que ell, i en la que llavors podia ser la cultura de Roma, no? Destaca el germà gran amb oratòria i ell és més educat amb retòrica, amb art de discussió i tot això, sota la formació de mestres com Higini, Aureli Funco i l'espanyol Porcio Latrón. El nen va... El gran es dedicarà a dret, coses legals, mentre que l'Ovidi comença ja de petit a donar mostres de sensibilitat poètica, una cosa que el seu pare sembla ser que li recriminava sovint, però sense èxit, fins al punt, i tan partidari d'això, que fins al punt que el noi sembla ser que parlava en vers. És a dir, feia rimes mentre es parlava. Bé, en qualsevol cas, és que quan el seu germà fa 20 anys i ell en té 19, el germà mora, i a l'Ovidi el pare li diu, bueno, doncs tu hauries d'ocupar totes les coses que feia el teu germà, no? Per tant, tota la cosa legal, el dret, anar al Senat i totes aquestes coses. A l'Ovidi diu que re, que ell no vol això, i de fet agafa i se'n va de viatge per, diguem-ne, el que llavors era l'Imperi Romà, és a dir, Atenes, la part d'Àsia Menor, que estava dominada pels romans, i Sicília. I, bueno, al final, com que també ha de viure, es deixa convèncer i comença a ocupar alguns càrrecs públics menors. És, per exemple, un inspector judicial, i va fent, però quan veu que al final, com que ha mort el seu germà, totes les possessions de la família van per ell, i tot això, renuncia a tots aquests càrrecs públics i decideix dedicar-se a la poesia a partir de l'any 29 abans de Crist, cosa que el seu pare, doncs, no hi està gaire d'acord, però ell li diu que si no t'agrada, doncs t'aguantes. L'any 25 abans de Crist farà el primer recitals i les primeres coses de poesia, i ingressarà en un cercle, el cercle del patró Marco Valerio Messala, on es farà amic d'altres poetes com Horaci, com Properi, com fins i tot Virgili i Tíbulo, que també es fan amics seus. Mor el pare i ell, naturalment, hereda totes les seves possessions. Ric com és, es dedicarà a viatjar sense problemes a molts llocs per completar els seus estudis, el seu coneixement, i dedicar-se amb absoluta fidelitat a la poesia. Als 18 anys ja escriu el seu primer poemari, Amorea, que es diu, és un llibre d'elegies que dedica a una Corina que avui per avui es té com una amiga o companya imaginària, i per tant un llibre absolutament creatiu. També fa una obra de teatre, Medea, aquesta desapareguda i perduda, i fa un llibre de les Heroides, que és una molt bona idea. Són cartes de personatges mítics femenins que dirigeixen els seus amants absents, no? O sigui que comença a fer literatura amorosa, per dir-ho així. Vindrà al darrere d'això una de les coses més famoses de la seva obra, tres poemes, o tres grans poemes, de tema eròtic. L'art d'estimar, Ars Amandi, els remeis de l'amor i els cosmètics per un rostre femení. En tot aquest temps, però, bueno, a part de la teoria, doncs també entrarà a la pràctica, es casarà tres vegades, tindrà dues filles, una amb la segona muller i una altra amb la tercera, que batejarà com a Fàbia i que serà la seva companya fins a la mort, la seva companya d'ajuda, o criada, diguem-ho clar. Cap a l'any 8 després de Crist, ja ha passat el tema del naixement de Crist, Ovidi havia completat, o ja té completada, la seva Metamorfosi, que ocuparà 15 llibres. Són poemes èpics amb hexàmetres, i que analitzen els canvis de tots els personatges de la mitologia grega i romana, des de l'origen del cosmos fins a l'apoteosis de Juli Cèsar. Simultàniament també treballa una altra obra, Fastos, que és un poema que ocuparà 6 llibres. És un poema on Ovidi explica l'origen dels noms dels mesos, de les festes del calendari, és a dir, fa etimologia de tot el que en aquell moment era cultura. I ho fa de manera incompleta perquè, bueno, està a l'exili. Perquè a l'any 8 després de Crist, quan ja és reconegut i famós, té un enfrontament molt així, molt dur, amb l'emperador August. L'emperador, i que li declararà un exili obligatori cap a Tomis, a una ciutat de l'actual Romania, on haurà de passar tot el reste dels seus dies. L'emperador August no li agrada un poema que li dedica a l'Ovidi i que li dedica a l'Ovidi i Perquè està acusat de la seva família, que no funciona bé, però, i a més se sap que l'Ovidi va molt a les cerimònies de dimensió, és a dir, va molt als predictors de futur, no? I un d'aquests predictors parla molt del destí de l'emperador, què li passarà a l'emperador i tot això. Un altre parla de que la seva neta, Júlia, la neta de l'emperador, doncs té uns devaneos, que diríem, poc recomanables i tal, i tot això fa que a l'emperador li agafi mania amb l'Ovidi i decreti el seu exili a Tomis, aquesta ciutat que dèiem. Allà escriurà dos col·leccions de poemes, Tristes, la primera, Pòntiques, la segona, la primera de 5 llibres, que es dedica exclusivament a defensar la seva innocència contra l'opinió de l'emperador i demanar-li clemència. I la segona, vist que l'emperador no li ha fet ni punyetero cas, va dirigida, el segon llibre, aquestes Pòntiques, va dirigida a diversos amics, demanant-los que, ja que ells estan a Roma, que facin per la seva causa i que ell pugui tornar. Però tots aquests intents de tornar a Roma no funcionaran, el perdó imperial no arribarà i Ovidi morirà a Tomis l'any 17 després de Crist, a l'edat de 60 anys. I com que, per una banda, l'obra de l'Ovidi anava de l'amor i, per altra banda, va ser la causa de la seva perdició, hem buscat una cançó que parli de l'amor. I si algunes cançons parlen d'amor són les cançons franceses. I si dintre de les cançons franceses n'hi ha alguna, ha de ser una cançó cantada per una cantant francesa. I tenim la Françoise Hardy. La Françoise Hardy i una cançó que porta per títol L'amour se'n va, és dir, l'amor fot el camp. Aquí la teniu.
L'amour se'n va.
Març de l'any 547, el dia que mora a la localitat de Montecassino, al Lazio italià, Benito de Nursia, per ser més concrets, Sant Benet. Sant Benet era considerat, o és considerat avui, patró d'Europa i va ser el fundador de l'ordre dels benedictins, benedictins, que, bueno, buscava, doncs, crear monestirs que fossin autosuficients i tal, i que té el rar favor, o la rara característica, de ser un sant, però de diverses esglésies. És sant de l'Església Catòlica, però també és sant dels ortodoxes i també és sant dels luterans. En qualsevol cas, el Benet de Núrcia era fill d'un noble, d'Eutropi, que vivia naturalment a la ciutat de Núrcia, a Umbria, com diem, i era net del capità general romà de la regió, cosa que, doncs, evidentment, el feia pràcticament intocable i el feia candidat a una cultura alta. Va ser enviat a estudiar a Roma quan tenia 12 anys, però el noi era molt místic i cada vegada es va sentir més decepcionat per l'estil de vida de la ciutat, que ja estava, doncs, allò engrescada, Roma. Quan arriba als 20 anys, agafa les cames i abandona tots els seus estudis literaris i tot el que havia fet i la possibilitat de ser un noble i ric i de viure en una casa de nassos i busca allunyar-se de tot allò. Amb la que havia sigut la seva mainadera, la vella Cirila, com a criada, diguem-ho així, se marxa de casa seva i s'estableix a la vall de Niene, a 40 milles de Roma. Allà farà, el que està documentat, el seu primer miracle, recordeu que és sant, i que va consistir en que una eina, una cassola de fang que se li havia trencat amb la seva criada, doncs la va tornar a reconstruir. Allà també, després de tot això, reconeixerà, marxa cap a la vall de Subiaco i allà coneixerà el Roman, un monjo d'un monestir proper que comanda un abat, l'abat Adeodato, i que dona allotjament a tots els que volen allà a fer una vida solitària, tornar-se ermitanys, no? És el cas del Benet. Aquí aquest li ensenya, doncs, una cova al Monte Taleo i allà s'establirà el Benet com un ermità durant 3 anys, fins a la Pasqua de l'any 500. Serà visitat amb freqüència pel seu amic Roman, que li portarà menjar o ajudes o coses que ell necessiti. Durant aquests anys, el Benet madura i es fa popular a tota la zona, guanyant-se el respecte de tots els que té al voltant. Fins al punt que, quan en un monestir de la zona, en concret el de Vicovaro, es produeix la mort de l'abat, van a veure, l'envien una comissió que el va a veure a la seva cova perquè, doncs, els hi faria molta il·lusió que fos el seu abat i que podrien fer una feina d'evangelització molt important, bueno, totes aquestes coses. I ell, desconeixedor de lo que és la vida, la disciplina d'un monestir, doncs sí, ho accepta i diu, bueno, doncs portarem el monestir. Malament. Però, bueno, ell dona el seu consentiment i accepta. Però, clar, com que no ho domina, la cosa fracassa i a l'any 525 alguns dels seus monjos ja comencen a tramar, a enverinar-lo, ja em direu, els monjos. Però, bueno, primer hi estan documentats o estan explicats aquests fets, no? I li enverinen una copa de vi, però mentre ell resa, abans de beure el vi, donant gràcies a Déu per tot el que li dona per menjar i tal, resulta que la copa, pam, esclata i el vi s'escampa i, per tant, ell no mora. Uns mesos després li fan ofrena, li donen un pa que un capellà ha enverinat també i ha posat verí a dintre i tal. I llavors, quan ell està a punt de menjar-s'ho, resulta que arriba un corb i s'ho emporta, un ocell, i se l'emporta. Tot això, que després es va interpretar com a miracles, doncs va fent que la seva fama augmenti. Però, malgrat tot això, el Benet decideix abandonar aquell lloc i tornar a l'original Subiaco, on la seva fama i els seus miracles cada vegada són més importants i més coneguts, i, per tant, decideix posar una mica de terra entremig i marxa a una colina que hi ha, un mont que hi ha entre Roma i Nàpols, al Monte Cassino, i allà hi fundarà, sobre les restes dels temples romans i els temples pagans, hi fundarà el seu primer monestir, el monestir de Monte Cassino, on hi haurà sengles oratoris dedicats a Sant Joan Baptista, que és el seu model que ell voldria seguir, i a Sant Martí de Tours, que en aquell moment, doncs, està de moda perquè també està fent molts monestirs. Accepta deixebles, i quan aquell monestir li queda ple, quan ja té els 12 membres i elevat per aquell monestir, els que venen de nou, en fa un altre de nou. En crearà així fins a un total de 13, a prop de Subiaco, cadascun d'ells amb els seus 12 monjos i el seu abat corresponent, mentre ell es queda a Montecassino redactant el que serà la regla benedictina, que serà publicada l'any 1540, que agafa exemple de les regles d'altres ordres, com la de Sant Basili o la de Sant Joan Cassià. És a dir, fa el manual de funcionament dels benedictins. Seguint els processos de la bona disciplina, respectant la personalitat humana i les habilitats de cadascú, i creant una escola de servei a Déu Nostre Senyor, però que no és tan estricte com abans. De fet, per exemple, ell serà el que incorporarà el cant coral a les celebracions de misses i totes aquestes coses per fer la vida monacal més suportable. Perquè, això sí, una cosa que fa és que els monjos hauran de viure tota la seva vida, mentre no ho autoritzi el superior, en un mateix monestir. Amb això, la comunitat es converteix en una família i té un lema, que és el famós Ora et Labora. Amb tot això, doncs, han anat passant els anys, Benet de Núrcia cada any és més gran, i el dia 21 de març del 547, no el 1000, sinó el 547, 40 dies després de que morís una germana seva, mora el Benet de Núrcia, que serà enterrat a Montecassino. I buscant un Benet per poder posar una música, doncs no se'n sortíem, i en un moment determinat va haver-hi com un miracle, com una inspiració de les que deuria tenir aquest Benet de Núrcia, que va ser que vam pensar, ostres, i per què mirem un nom? Per què no busquem un cognom? Perquè aquí a Catalunya vam tenir durant uns anys un músic nord-americà que tocava l'orgue i que es deia Lou Bennett. I doncs Bennett, bueno, mira, vam dir, pues va, tancarem el programa d'avui amb una cançó de Lou Bennett i la seva protegida i companya Núria Feliu, que porta per títol Cèntims del cel. Per què? Perquè doncs el Benet de Núrcia, quan va morir, suposadament va anar al cel o als cels, perquè recordeu que és sant dels tres grans, de les tres grans religions, catòlica, ortodoxa i luterana. Aquí doncs us deixarem els que avui han fet aquest programa, el Toni Olivella, el Marc Pujol, la Goretti Martínez, i qui us ha parlat, en Francesc Morgades, que us desitja una bona setmana i us emplaça a la propera setmana aquí, a 5 a la setmana.
Del cel plouen cèntims i dringuen per l'aire. Bé prou que ho veuràs si tens els ulls en l'aire. Cal obrir el cor i ser molt més amatent. No amagar el cap sota el paraigües lluent. Rere cada núvol surt el sol tot d'una. I el raig d'or damunt el món són la fortuna. No fugis de la vida, no et cobreixi cap vel. I tot el que vols et caurà del cel. Per l'aire. Bé prou que ho veuràs si tens els ulls en l'aire. Cal obrir el cor i ser molt més amatent. No amagar el cap sota el paraigües lluent. Rere cada núvol surt el sol tot d'una. I el raig d'or damunt el món són la fortuna. No fugis de la vida, no et cobreixi cap pèl, i tot el que vols et caurà del cel. I tot el que que vols et caurà del cel.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.